3 quarts i 2 minuts, arriba un home que podria arribar a sobreviure en un desert. És l'home que podrien dir que olora l'aigua. És l'home capaç de trobar l'agulla en un paller.
A Catalunya Ràdio arriben els superherois!
I avui el nostre superheroi és Josep Lluís Castelló, que és saurí. Lluís, benvingut.
Moltes gràcies.
Hi ha molta gent que deu conèixer la teva feina, però que no deu saber que es diu saurí, aquesta feina, segurament, no?
Home, el saurí està bastant estès a Catalunya, molt.
Sí?
Modernament, a partir del 1840, a França van trobar un nou vocable, que és radiestèsia.
Radiestèsia.
Radiestèsia. Mm-hmm. I a l'Espanya antiga era rabdomante.
Caram. Però vaja, tu el que t'agrada més és saurí.
Saurí.
I a què es dedica un saurí? Què fas tu?
Un saurí ens dediquem a anar per tot el món buscant aigua. Aigua subterrània. Mm-hmm. Els saurís poden buscar moltes coses. La paraula saurí vol dir el que té capacitat de veure sobre el que està ocult.
Mm-hmm.
Nosaltres ens hem especialitzat amb aigua.
A buscar aigua.
Sí.
Quan diem buscar aigua, volem dir sempre corrents d'aigua?
Sí, corrents d'aigua. Jo, per exemple, un llac, una aigua estancada sota terra, no la noto.
Si notes el moviment de l'aigua.
Sí, noto el moviment de l'aigua.
I l'aigua, normalment aquesta que corre per sota, a quina profunditat va?
Bueno, nosaltres hem fet a Israel, per exemple, pous a 1.500 metres.
Ostres!
Sí.
Un quilòmetre i mig?
Sí, un quilòmetre i mig.
I com es forada, això?
Pues amb màquines.
Home, per això costa...
No, la màquina ha evolucionat moltíssim.
Uh-huh.
Són derivacions de la màquina petrolera. I heu de pensar que en aquests moments s'està perforant per petroli a 7.000 i 8.000 metres.
Uh-huh.
Pues, 1.500 no és res.
No és res. Jo tinc la imatge típica aquella dels còmics, del saurí amb aquella branca en forma de Y, o potser amb un cordillet i alguna cosa que penja.
Sí,
com
pèndol,
funciona el saurí? O sigui,
aquí hi ha un pèndol molt senzill.
Veig com una mena de pèndol, que és un cadenat.
Aquest pèndol té molta història.
Home, té unes monedes com de cèntims? O què?
Sí, de 25...
D'aquestes foradades pel mig?
Sí.
Sí, són monedes de pesseta, no? Això?
No, eren 25 pessetes. Era.
25 pessetes, efectivament.
Sí.
Que diu... Estatut? Diu aquí, no.
No,
vam Castilla arribar. I León, caram, sí, no he vist,
sí,
realment.
Sí,
Castilla
sí,
i León, no i aquí n'hi ha una altra de...
Una japonesa,
50,
em sembla que
hi ha. Sí, deu ser 50 alguna cosa al Japó, hi ha uns guixots aquí.
Sí.
Molt bé, llavors és un tros de cadena que podria
aquest
ser...
Aquest em vaig trobar a la Patagònia, que se m'havia espatllat el pèndol habitual.
Sí,
i
vas construir aquest sobre la marxa.
I estava en l'hotel i vaig començar a posar-me nerviós, tenia les monedes aquestes, encara
sí.
Estàvem a l'època de la pesseta,
sí.
I vaig anar al lavabo, vaig desmuntar el bidé.
Sí, exacte, és el cordillet de
del tap del bidet.
I
caram. Em va sortir aquest pèndol, que m'ha anat molt bé. Aquest pèndol ha marcat molts pous.
Llavors, tu què fas? Agafes aquest pèndol...
Jo
tinc un terreny de 5 hectàrees, o de 10 hectàrees.
Bueno.
I vull saber si hi ha aigua. Sí. Haig de fer alguna cosa...
Home, si és molt gran el terreny,
sí.
D'entrada et demanaré un plano del terreny.
Ah, molt bé, un plano.
I parlant amb tu, que tu has trepitjat el terreny, jo aniré mirant sobre el plano amb el pèndol i sobre el plano et marcaré l'aigua.
Sobre el plano, sense
sí,
estar
això,
allà?
Això se'n diu teleradiestèsia.
Home, però això ja vol dir que el superpoder, diguéssim...
No, és la transmissió teva que d'haver trepitjat un puesto que el sents i tal, l'expliques.
Sí.
Jo, per exemple, a Israel era el desert del Negev, em va explicar un militar que com era el desert, etcètera, etcètera. I sabent allò, pues, hi vaig marcar sobre el planell dos puestos.
Uh-huh.
I l'endemà amb un helicòpter els vaig portar en els dos punts que havia marcat. Jo no sabia on estàvem, però
ells t'hi van portar perquè coneixien el lloc.
Sí, 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 sí.
I llavors allà vas acabar-ho de finar passejant
no, jo vaig dir, no, diu, vostè ens ha de portar amb l'helicòpter.
Jo he marcat el plano.
No, i jo vaig dir, bueno, pues, cap a la dreta, cap a l'esquerra, i vàrem arribar al punt. I dic, aquí, diu, sí, és el que va marcar ahir.
I allà hi veu trobar aigua.
Sí, sí.
A Israel.
Sí.
Molt bé. Aquest és el sistema del pèndol.
Sí.
Llavors, igualment, si jo no...
Jo amb el pèndol,
sí?
No? Cadascú fa el que vol i cadascú té una mica les seves teories. Jo amb el pèndol marco la intensitat d'aigua, si és una aigua molt forta, bueno, molta corrent, gira més ràpid.
Ah, dona voltes circularment el pèndol.
Sí. Si és un pèndol una aigua radioactiva, força radioactiva, el pèndol se'm queda parat així.
Què vol dir radioactiva?
Que té radioactivitat.
Ah, sí?
Sí.
Encara.
Hi ha aigües radioactives.
Uh-huh.
El pèndol se'm queda parat, això espanta una mica.
Diguéssim, perquè entenguin els oients, el pèndol desafia la llei de la gravetat i es queda horitzontal.
Queda com una vareta.
A la línia... Sí,
queda com una vareta.
Exacte.
I, aleshores, el tema d'aigua... Nosaltres ens hem especialitzat molt en aigües termals. El tema d'aigua termal, el pèndol en l'hemisferi nord ens gira al revés. Aigua termal. I a la dreta, aigua freda.
O sigui, en el sentit del rellotge...
Anem a l'hemisferi sur, que quan jo vaig anar per primera vegada a marcar aigua l'any 94, el pèndol em marcava com si fos aigua calenta i no, és que estava a l'hemisferi sur i em marcava
el revés. És allò que expliquen de quan amb una pica estàs buidant l'aigua, doncs sí. Cap a una banda, cap a l'altra. Sí. Per tant, això també deu ser veritat, si no m'hi fixen mai.
Sí, sí, és veritat. I el que passa que hi ha moltes coses que estem experimentant, per exemple, que l'aigua termal, en l'hemisferi nord, gira a l'esquerra també al sortir per un lavabo.
Quin altre sistema podem fer servir per anar a buscar aigua? Vostè sempre va amb el pèndol?
Amb el pèndol, llavors jo veig aigua calenta o aigua freda. I amb això...
Ara aquí veiem una mena de cosa que són com uns filferros.
Unes varetes que em va regalar un xaman dels Maputxes.
Caram. I el moment que les escriuré pels oients vindrien a ser com un filferro que té forma de L
són
allargada
una L i estan aïllades amb un plàstic.
Exacte, estan dins uns canotets de plàstic perquè no hagi contacte directe entre la mà i el filferro, i a més el filferro pot pivotar, pot anar girant.
Exacte.
Tenim una a cada mà, una a la mà dreta i l'altra a la mà esquerra.
Tu passeixes sobre la corrent d'aigua i quan arribes a la corrent d'aigua, puf, es tanca així.
Es tanquen i es creuen sobre elles.
Crem. Tu vas caminant i quan s'acaba la corrent d'aigua, s'obren.
Però ara ho estàs fent tu, perquè ara s'està movent aquí i aquí ara, no tenim aigua.
Ara no ho estic fent jo perquè per aquí està passant aigua.
Ah, sí?
Sí.
Per aquí sota Catalunya Ràdio?
Sí, per sota Catalunya Ràdio. Ho teniu fotut, sí.
Per què ho tenim fotut?
Perquè massa estona, no esteu gaire estona, però massa estona podria alterar una mica l'organisme de la persona.
Ostres! Doncs que vagi en compte el Fuentes, que fa 5 hores o 6 hores diaris de programa i amb qui alterant l'organisme...
No, però si dormissis a sobre seria... De fet, ara nosaltres estem col·laborant amb un desenvolupament de llits per aïllar-los de precisament d'aquestes possibles corrents. No?
Tothom pot fer això? Tothom pot tenir sensibilitat per ser saurí?
En teoria,
jo puc ser un saurí?
Sí. En teoria tothom pot ser saurí. El que passa que amb uns costarà molt més desenvolupar tot aquest do, diguem do.
O sigui, d'haver un cert do.
Sí, és un cert do. O sigui, un premi Nobel de física, en Charles Richer, l'any 1913, francès, va dir que el saurí era, bueno, la radiestèsia era un fet, i que no calia investigar gaire, que era un fet que existia i que es tractava de desenvolupar-lo el millor possible.
Però tota la comunitat científica està d'acord amb això, que hi ha un fonament,
hi ha de tot.
Perquè clar, aquí, no hi ha una explicació molt clara.
Aquí a Espanya, Catalunya, encara som una mica contraris, encara estaríem pensant una mica en termes d'inquisició. A França, a la resta d'Europa, pues, a nosaltres ens venen a cridar els governs, les administracions públiques, perquè aquest tema és un tema reconegut. A Israel és una carrera universitària.
Allà és un tema vital, el tema de l'aigua,
sí,
en aquest país.
I als Estats Units també, no? Aquí encara anem una mica per darrere, però bueno, ja arribarà. De fet, el 80% de perforacions d'aigua que s'estan fent en aquest país venen marcades per saurís.
Un parell de coses, ja saps que a la ràdio el temps sempre anem molt a córrer a cuita. Vosaltres quin tant percent d'èxit teniu? O sigui, si aneu amb un senyor i li feu fer un forat allà, el feu vosaltres mateixos el forat? També una altra
empresa?
Qui ho paga, tot això?
Es subcontracta a màquines perforadores, però nosaltres portem 1.400 i pico de pous i tenim un 99,9% d'èxit.
Ah, sí?
Els únics llocs que no han tingut èxit ha estat perquè han trobat gas en lloc d'aigua, que també dona una senyal molt similar. Però,
això deu ser perillós, trobar-se en una bossa de gas.
Sí, pot produir una explosió, com de fet ens va passar una vegada.
A més, el gas natural no fa olor, perquè l'olor li posen.
Exacte.
Per tant, és un risc.
Exacte.
I també em diuen que tens una ONG pròpia.
Sí, una ONG que es diu Agua para los Niños. Fem pous directament nosaltres, o sigui, per buscar aigua potable, concretament a Argentina, al llarg de la ruta 40. En col·laboració amb escoles rurals, fem plans d'un pou per una comunitat i, a més, amb un programa de desenvolupament d'horts familiars que proporcionen proteïna, etcètera, la gent. I també hem col·laborat amb la Fundació Campanea Níger per erradicar el virus del Noma, a l'Àfrica. També hem fet pous.
Un parell de preguntes més sobre la teva feina. Quan et marquen la intensitat o el tipus d'aigua, si és calenta o freda, el que sigui, la profunditat també la podeu saber?
Sí, marquem... Bueno, això és que hi ha l'experiència, les sensacions que reps...
Sí, és l'ofici, més aviat.
Sí, és l'ofici, llavors marquem profunditat, caudal, i després el nivell més o menys aproximat que tindrà l'aigua una vegada punjada, perquè punxes a 300 metres, per exemple, però l'aigua puja per pressió fins a 100 metres o 50 metres de superfície.
I llavors no cal extreure-la perquè hi ha una part de la feina i ja la fa la natura.
Sí, exacte.
Molt bé. I una altra cosa que ens hem dit fora d'antena abans de començar l'entrevista, pel que sou, donant la mà a la gent o tocant-me, pots saber si jo puc ser un bon saurí. Ara li estic donant la mà al Castelló, Josep Lluís Castelló.
Sí. Què? Ho tens pelut.
Ho tinc pelut?
Sí.
Doncs em dedicaré a la ràdio.
El Pipo Serrano ho té molt bé.
El Pipo ho té millor, és que ell és un home que té poders. Ell sí, sí que té superpoders.
Sí, 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 sí.
Molt bé, Josep Lluís Castelló, qui vulgui veure una mica aquest procés, hem fet unes fotos i ara les penjarem al Facebook i així podrà veure com ha anat aquesta feina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
En aquest 99,99% d'èxit que ja ens agradaria tenir-lo a nosaltres.